Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, gràcies i benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar. Avui amb un dia, ja ho dèiem al migdia, especial per tots els que ens dediquem a aquesta meravellosa professió que és la ràdio.
Sí.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, per tant, felicitats a tots els radiofonistes.
Exacte, perquè sí, esclar, si no hi ha clientela, la ràdio de ben poc serveix, eh?
I tant. Mitjà preciós.
I tant. I que no es morirà mai, que deien que sí, això, que sí, allò, que s'heu d'escoltar la ràdio com vulgueu, però amb transistor sona millor.
Sí, sí, anava a dir, abans ens morirem nosaltres que la ràdio, Candela.
Ai.
Ja t'ho dic ara.
Mare meva.
I sempre el que li contesto amb aquells que et diuen, no, escolta, això de la ràdio quatre dies se'n va a l'altre barri.
Dic, que no.
Te n'aniràs tu abans a l'altre barri que no pas la ràdio. És més, la ràdio dirà, fulanito se n'ha anat a l'altre barri.
Pot ser.
Segur.
Doncs avui tenim un espai que, si sou habituals, ja el coneixereu, que és l'espai de psicologia, ànima, amb la Laura Dallarès. Toquem un tema interessant, com tots, la gelosia.
Oh!
I també parlarem una miqueta de Sant Valentí.
Ah, molt bé. Estupendo, que és demà, si Déu vol.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia, com sempre, amb la Laura Dallarès. Hola, Laura, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Què tal, com estem?
Molt bé, anar tirant.
Anar tirant, la sentim tot sovint aquí a la sintonia de Ràdio Alira, però ja sabeu que pot ser la vostra mà dreta, i si fa falta les dues, perquè ja us vam dir que havia obert un després de temps i paparams i tot plegat, perquè tu, ja ho sabeu, els que munteu alguna cosa, que per papers que no hi faltin, i ara això i ara allò. Doncs bé, ja té el seu propi gabinet de psicologia, i qui no hi pugui anar també poden contactar amb tu online i fer les sessions que calguin online, no?
Sí, de fet, arran de la Covid... Han tingut bastanta crescuda tot el que són les sessions telemàtiques.
Sí.
I doncs el treball ja... igual. Vull dir que això ja hi ha estudis, perquè estigui patint de... No, és que no és el mateix que una presencial. Ja hi ha estudis que assenyalen que es treballa igual, que es pot treballar igual de forma virtual. Fins i tot per a alguns pacients pot arribar a ser més còmode, ja pel tema de desplaçament, o per a aquelles persones a qui encara els costa que els vegin entrar en un despatx de psicologia.
Clar, no? perquè encara hi ha una mica de...
Exacte, encara hi ha persones que no volen que se sàpiga i estan en tot el seu dret.
I tant.
I fer-ho a través d'una pantalla d'ordinador, doncs, pot trencar una miqueta aquest factor, no?
També ho tenim a les xarxes,
Així
que podeu contactar amb ella i també... Doncs escoltar els vídeos que penja, les stories, els reels, com es diu, al seu perfil.
Has fet tot un món, m'estic tornant una professional.
Ara es tornarà una influencer aquesta, veuràs tu.
És tot un món, és més complicat del que sembla.
Jo no m'hi he posat.
I també ara m'he posat a Spotify, vull dir que algunes de les coses que anem parlant aquí a la ràdio les trobareu també
en podcast,
allà a Spotify.
Molt bé.
Ens hem digitalitzat.
Perfecte, i et podem trobar per Laura Dallarès. No?
Sí.
Sóc a mi més curt i més recte,
Exacte. No ara el que estic fent a Spotify són unes càpsules molt curtetes, molt fàcils d'escoltar, que les penjaré en breus. Encara estic treballant en tot el tema edició, perquè ja et dic que he anat aprenent una mica de tot aquest sector.
Sí.
I en menys de 15 minuts, la idea és que en menys de 15 minuts doncs, tindreu informació sobre temes diversos. Sempre de psicologia, això sí.
Home, la veritat és que ets una entesa amb tot plegat, perquè fa portem molts espais fets a la ràdio, eh?
Sí, quan fa que col·laborem,
bueno,
dos anys.
No ho sé, ja,
tres,
però...
No ho sé.
No, ja ho miraré, ja no me'n recordo. Però,
jo tampoc.
Home, que això, que ja saps en quin terreny jugues, eh?
Sí.
Avui parlem de la gelosia amb la Laura. Ella potser ens dirà que és una cosa innata, que tothom és gelós o no, i que pot ser bo, o que és molt dolent, o amb dues coses. No ho sé. Què et sembla?
Sí, mira, és un tema que encara no havíem tocat.
Sí.
I el cert és que la gelosia és el que anomenem una emoció complexa. Per què? Perquè tenim totes... les emocions primàries, que serien la ràbia, la tristesa, l'alegria, i després tindríem aquelles emocions que es formen a partir d'emocions primàries, per això diem que són complexes. I en el cas de la gelosia està formada per la por i per la ràbia. Per la por, perquè es produeix la gelosia quan tinc por a perdre alguna cosa, i la ràbia, perquè sovint dirigim aquesta pèrdua amb la gelosia, sempre hi ha el que anomenem un antagonista, és a dir, un culpable, no? I sovint dirigim aquesta pèrdua cap a un culpable molt clar, que pot ser real o pot ser imaginari. I aleshores, la gelosia no és més que l'anticipació d'una pèrdua. I aleshores es produeix abans de que perdem alguna cosa que és estimada per nosaltres. No només són persones, sinó que poden ser llocs de feina, poden ser estatus socials, pot ser la consideració per part d'algun jefe, d'algun cap, l'amor de la nostra parella, evidentment, no? I aquí és on tenim bastant conflicte dintre de les relacions interpersonals, no? Fins i tot l'amor d'algun familiar o d'algun amic. I aleshores es produeix aquesta combinació que us deia, no? La por i la ràbia. Quines característiques té la gelosia? És natural? Sí.
Clar, ja m'ho pensava.
Pot ser... és funcional, també. Però, com totes les emocions, per exemple, doncs, quan tenim la por, ja ho hem parlat moltes vegades, la por és una emoció natural, és una emoció desitjable, en tant que si no hi fos, probablement no viuríem fins als 84 anys que tenim la mitja marcada, no?
Déu-n'hi-do, sí,
sinó
sí.
Que desapareixeríem molt abans, no? Perquè és una emoció que ens permet la supervivència. Per tant, la gelosia doncs, té una funcionalitat també com la por, no? Però què passa? Que quan supere un cert llindar, com totes les emocions, quan superen un cert llindar, perden aquesta funcionalitat i esdevenen el patològic, és a dir, ens fan més mal que bé.
Clar.
Però perquè ens hem sobrepassat, hem marxat cap a l'altre extrem, no? Aleshores, com us deia, la característica primordial de la gelosia és que sempre es construeix al voltant d'un antagonista, d'un culpable, no? I les funcions que té com a emoció complexa és, d'una banda, protegir els vincles socials, quan apareix de forma moderada, el que ens indica... Si anem a veure el per què apareix aquesta gelosia, és per indicar-nos que hi ha quelcom que és important per a nosaltres, que anticipant la seva pèrdua ens fa mal, de manera que ens permetrà cuidar molt més a totes aquelles persones o a totes aquelles tasques, feines, que ens interessin. Si no tinguéssim aquesta anticipació de que allò es pot perdre, i ho donéssim tot per fet, segurament no ho cuidaríem tant.
Sí, però de vegades és el que deies, si es dispara, la cosa va pitjor.
Exacte, ara parlarem de la gelosia patològica, i ja veureu que hi ha uns indicadors molt clars, no? Com a altra funcionalitat que podem esmentar és que ens permet empatitzar amb la resta de persones amb la que relacionem. Imagina't, si no haguéssim sentit mai gelosia a nosaltres, no podríem entendre quan algú ens està reclamant el seu lloc, no? En canvi, com que la podem sentir, doncs ens permet poder ficar-nos al lloc de l'altre, eh? Això sempre ho hem de fer, sempre i quan sigui una gelosia, diguéssim, saludable, entre cometes.
Clar, sana.
Si comencem a veure que ens estan reclamant coses que no toquen, aquí haurem de posar uns límits molt clars, perquè si no ja entraríem en relacions que són perilloses. I després serveix com un senyal d'alerta, perquè ens alerta de que quelcom no va bé, de que estem a punt de perdre alguna cosa. Aleshores, quan parlem de gelosia saludable versus no saludable, quan és funcional i quan és fundada, és a dir, quan hi ha situacions d'infidelitat en el si d'una parella, doncs aquí és normal que tinguem gelosia, no? Perquè de fet es compleixen les dues coses. La meva parella ha marxat amb una altra persona, per tant, tinc un culpable molt clar, que jo aquí, petit parèntesis, de culpable només hi hauria la parella, però quan hi ha canvi d'amistats, quan hi ha un canvi de tracte per part d'algú, no? Tot això són gelosies fundades. Quan és infundada? Doncs quan ens sentim gelosos, només perquè considerem que l'altre té alguna cosa que ens pertany. Fixa't, ho considerem nosaltres, ningú ens ho diu.
Clar, clar.
Ningú et diu allò és teu. No, però bueno, tu consideres que a tu et pertany o que té alguna cosa més que tu, no? Que l'altre és més maco, que és més intel·ligent, que és més poderós, no? I aquí es va generant un odi cap a aquella persona, perquè en el fons el que volem és el que té aquella persona, no? També podem sentir-nos gelosos quan la nostra parella parla amb qualsevol altra persona, no? Normalment, doncs, amb situacions en les que sobretot veiem que s'ho està passant bé, ja podem anar molt lluny dintre del pensament amb interpretacions que realment no tindran res a veure, no?
No, no.
Hi ha casos fins i tot en què pares s'han arribat a sentir gelosos dels fills.
Perquè les mares estan més pels fills que per les parelles, diguéssim.
Però jo crec que pot passar tant amb mares com amb pares. Fixa't
sí,
que
sí.
No ho diferencio, eh?
Ja,
pot passar
ja.
En els dos sexes, no?
Sí, sí.
Perquè
sí,
al final,
sí.
Quan parlem d'interpretacions, aquí cadascú pot fer-ne la seva. Però sí que en dinàmiques familiars acostuma a passar, sobretot quan la parella perd el rol de parella i agafa el rol de pares, però no sap combinar-ho amb el rol de parella. És a dir, passem de ser una parella a passar a ser pares, punto. I ja no som parella. I aquí poden sorgir, no?, tots aquests conflictes, no? Clar. També, evidentment, doncs, un altre cas de gelosia infundada seria creure que un company de feina em vol robar el lloc. Aquesta és una clàssica, eh?
Sí, sí.
I aquí hi ha gent que amarga moltíssim els que arriben nous únicament per protegir la seva parcel·la, que en realitat és que no funciona gens així, no? Llavors, què podem dir? Doncs que la gelosia serà fundada sempre i quan tinguem unes proves que ens indiquin que allò que tenim por efectivament s'està complint, no? I que serà infundada quan únicament es basi en percepcions. Quina és la trampa de tot això? Que jo al principi us he dit que la gelosia es basava en una por, en una anticipació. Per tant, molt probablement sempre, i això ho hem de tenir clar, sempre que sentim gelos, és molt probable que es degui a la interpretació que estem fent dels fets, perquè ens estem anticipant. Que algunes vegades tindrem raó.
Segur.
Sí.
Clar.
Però val la pena parar-se a reflexionar sobre aquest tema, no? Perquè quan sentis gelos, si sóc capaç de fer-me la pregunta de això és real o m'ho estic plantejant jo, i després per què m'ho estic plantejant, aquí trobaré moltes respostes que són molt interessants. Quan parlem de gelosia patològica, doncs quan perd la seva funció adaptativa. I això vol dir que es convertirà en una obsessió tan gran que arribarà a interferir en la vida de les persones, no? Hi ha quatre indicadors molt clars de gelosia patològica. El primer és la intensitat desproporcionada. Sentim gelosia per amenaces que no són reals o fins i tot la gelosia que sentim és molt més forta que la situació que la provoca, no? En el cas de la meva parella que està parlant amb una altra persona que igual simplement, jo què sé, li està indicant com arribar a un lloc i jo ja m'he muntat una pel·lícula al cap que ja m'està a punt d'explotar, que ja sento la ràbia que em puja.
Sí, 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 sí.
Doncs aquí, com veieu, és una situació molt innocent en la qual jo ja estic sentint una gelosia molt forta. Ja començaríem a parlar de que això no és adaptatiu. Després, quan tinc pensaments obsessius i conductes de comprovació, això és molt important, hi ha una obsessió entorn a la idea de ser traït o abandonat, i durem de forma compulsiva actituds de control. I això passa per comprovar telèfons, correus electrònics, xarxes socials, butxaques de pantaló, no? És una cerca constant, ens convertim en petits detectius, no? I anem a buscar la prova del delito, no?
Però això és un no viure, eh?
Això és un no viure, sí. I és un no viure per la persona que pateix aquesta gelosia, perquè realment es passa molt malament, i és un no viure per la persona que acompanya, perquè et sents jutjat, et sents controlat.
Totalment.
I fins i tot, quan se sent aquesta gelosia tan extrema, poden haver-hi actituds de reprimenda verbal bastant agressiva, fins i tot agressivitat, directament. Mm-hmm. Per tant, s'ha de vigilar, no? Hi ha comportaments de control, preguntes sobre el lloc a on va l'altre, amb qui va, i fins i tot prohibicions, no? I aquí ja sí que estem entrant en dinàmiques molt perilloses, sobretot quan estem parlant de relacions interpersonals, no? Però fixa't que les prohibicions també poden succeir en grups d'amistat. Típic exemple d'amigues que surten de festa i una li diu a l'altra: escolta, tu avui no et maquillis massa, que vull destacar jo. Doncs aquí ja tindríem una actitud de control basada en aquesta gelosia patològica, no? Uh-huh. I després, el que comentàvem, unes reaccions emocionals extremes. Hi ha tristesa, hi ha ràbia, hi ha por, i hi haurà, evidentment, actituds violentes, agressivitat verbal, manipulacions, enganys... Com veus, no hi ha cap d'aquestes reaccions que sigui bona, no?
No,
que sigui desitjable.
Totalment d'acord. Sí, sí.
Aleshores, quins factors ens poden explicar o ens poden prevenir una miqueta de patir aquesta gelosia patològica, no? En primer lloc, factors psicològics, que serien baixa autoestima i inseguretat. És a dir, sempre que hi hagi gelosia és perquè hi ha una baixa autoestima o una inseguretat, una imatge negativa d'un mateix, amb sentiments de menysvalia, amb sentiments d'inferioritat, no? Per exemple, en el cas de la feina, doncs puc pensar... En el fons, si rasco, tot i que em costi admetre-ho perquè li tinc molta ràbia a la persona nova que acaba d'arribar, no? I que està a punt de fotre'm el lloc, tot això és el discurs mental que passa pel meu cap. Uh-huh. Però si rasco una mica, la por que hi ha a sota és que jo, en el meu cap, estic convençuda de que sóc pitjor que aquesta persona.
Yeah.
I aleshores la veig com una amenaça, no? Uh-huh. Però clar que això s'ha de ser capaç de rascar. Normalment, quan estem enrabiats amb algú, no rascarem tan profund. Després hi ha experiències traumàtiques. Quan una persona ha passat per infidelitats, per exemple, previs a la relació que té ara, la por a l'abandonament creix moltíssim. Perquè jo allò ja ho he viscut i em poso una barrera, una coraça, per no tornar a passar-ho tan malament.
Clar, vas amb peus de plom ja, no?
Exacte. Uh-huh. Aquesta coraça... D'una banda em protegeix, de l'altra tinc hipersensibilitat i, per tant, estaré mirant constantment a que no es reprodueixin patrons que es reproduïen amb l'altra persona, no? També, doncs, pensaments obsessius i distorsions cognitives. Tornem-hi. Aquestes distorsions cognitives, en havíem parlat en alguna altra secció amb tu, Candela, són errors de pensament que cometo, no? I, generalment, quan començo a pensar malament... ja començo a encadenar aquestes distorsions. Per tant, entro en un bucle que és difícil de trencar, no? Com a distorsions comuns que trobaríem a dintre el que seria la gelosia, doncs trobaríem la lectura de la ment, que és creure que sabem el que pensa la parella sense proves, no? Mm. Per exemple, el pensament dicotòmic, és a dir, veure tot en blanc o negre, en fidel, infidel, traïdor o no traïdor, no? Ens saltem tota l'escala de grisos que hi ha entre el blanc i el negre, nosaltres no la veiem. És tot o blanc o negre, o sí o no. I després tindríem l'efecte de confirmació, que aquest és molt interessant, que és que quan nosaltres comencem a buscar proves que confirmin la nostra sospita, al final acabem ignorant les que desmenteixen, fixa't. O sigui, estem tan focalitzats en trobar algú que ens confirmi que la nostra parella, per exemple, ens està fent el salt... Mm. Que totes aquelles proves que ho desmenteixin, les ignorarem.
Sí.
Perquè estem únicament fixats sobre això i la nostra ment, quan se focalitza de forma obsessiva sobre una cosa, ignora tota la resta, no? Això és una mica com l'ansietat. Jo estic tan focalitzada en que em ve un perill i el noto i el sento que ignoro totes les zones de seguretat que tinc en aquell moment, no? I aleshores és quan broto quan, o quan peto, no?
Sí, sí.
Doncs aquí ens passa una miqueta el mateix. I després tenim els problemes en l'estil d'aferrament, que això també ho havíem parlat en alguna secció, no? Uh-huh. Com m'han tractat quan era un infant. Se sap que les persones amb aferrament insegur, de tipus ansiós, que han tingut uns pares de que ara t'ho dono tot i ara no et dono res, i mai saps en quin dels dos extrems se situaran, doncs aquest tipus de persones tenen una por més elevada a ser abandonades i poden reaccionar amb gelosia, no? per qualsevol cosa. Un altre tipus de factors que són molt interessants són els factors socials i els factors culturals. I aquí hem de mencionar sí o sí els models d'amor romàntic, no? I tot el que se'ns ha anat dient durant anys, anys i anys, com per exemple frases del tipus si algú t'estima ho ha de deixar tot per tu, si algú t'estima només ha d'estar per tu, no pot mirar a ningú més... Escolta, doncs tot això, no? I els rols de gènere i la normalització del control, no? Que fan que la gelosia fins i tot sigui vista com una mostra d'amor. I això és un dels problemes que ens trobem en la violència de gènere, molt sovint, no? Sí. És que està gelós. És que no em puc posar una faldilla perquè es posa gelós perquè m'estime molt. Això és un greu error,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Són conductes de possessivitat, no? I en l'amor... Quan parlem d'amor hem de parlar de confiança, no de possessió. I això és una diferenciació que és molt important. I després aquest accés a les xarxes socials doncs també ens dificulta molt tot el tema de la gelosia, perquè hi ha molta informació, hi ha imatges que ens poden facilitar ràpidament que ens sentim més inferiors. Vosaltres sabeu que quan es penja una imatge a les xarxes socials rarament es pengen imatges originals.
No,
normalment passen per un procés d'edició, sí. De filtres, no? I a vegades hi ha filtres que són tan, tan bèsties que no reconeixes la imatge inicial de la imatge que s'ha penjat. Però això, sobretot en els menors d'edat, en els adolescents que estan cercant la seva identitat i que els preocupa molt el seu cos, és molt perillós. Perquè ells s'emmirallen en aquestes imatges. Mm-hmm. I si no s'hi assemblen, la seva autoestima es rebaixa.
És una batalla perduda. És una batalla per perduda. Això. Sí, sí.
Sí, bueno, jo crec que s'ha d'informar... No sóc d'aquelles persones que pensi que la tecnologia és el gran enemic, però sí penso que s'ha de saber utilitzar.
Home, i tant.
S'ha de saber utilitzar i utilitzar amb consciència per no caure en segons quines trampes, que n'hi ha bastantes, no?
Divendres de Sant Valentí, aquesta celebració serveix per alguna cosa?
De Sant Valentí jo no sóc massa, perquè sóc més clàssica i sóc més de Sant Jordi.
Sí, jo també. Però vull dir, això també fa mal, no? Perquè les persones que estiguin soles i no tinguin parella...
Però, claro, sí, hi ha una cosa que també passa amb Sant Jordi, no?, que és que aquestes persones que estan soles, que tenen aquest desig d'estar en parella, perquè hi ha persones que estan soles i ho porten fantàsticament bé, però quan no és així, el fet de no tenir un pla especial per Sant Valentí, no tenir un regalet o no portar la rosa per Sant Jordi, fa que jo em senti menys que un altre, no?
Sí.
I que tingui enveja de tota aquesta gent que sí que ho té, no? Aleshores, jo totes aquestes celebracions les trobo massa dicotòmiques, no? Massa del sí o el no. Jo penso que més que enfocar-se en l'amor de parella seria més adaptat enfocar-se en l'amor en si, perquè l'amor és molt gran, no és només estimar-te amb una parella.
Clar.
Pots estimar-te molt a un familiar, pots estimar-te molt a un amic, pots estimar-te molt a un animal.
Sí, a la mascota.
De fet, a vegades, sí. I ara cada cop més, no? Et trobes amb persones que et diuen no, és que jo m'estimo més al meu gos que a moltes persones amb les que em creu.
Ho sento molt, jo, sí. És veritat.
Clar, però perquè el gos, no?, és amor incondicional.
Sí,
totalment. El gos no posa condicions.
No.
No posa condicions. I aleshores és normal que molta gent doncs t'ho digui, no?, i t'ho verbalitzi i s'ha d'entendre. I de fet ara sí que, no sé si ho havia comentat aquí o en un altre espai, però Ara ja s'estan fent cursets de dol amb animals especialitzats,
ostres,
eh? Per, sí, perquè són coses que la gent pateix molt.
Sí, tant.
La gent pateix molt. Aleshores, ja totes aquestes festivitats les enfocaria més en l'amor en general i dintre d'aquest amor en general, sobretot, puntualitzaria l'amor propi. I aleshores, consell, si no teniu parella per aquest Sant Valentí i us ho fa passar malament, podeu reinterpretar el concepte. És a dir, agafeu aquell dia per vosaltres i dieu, doncs, aquell dia m'aniré a fer un pla que tenia ganes de fer, que em venia molt de gust fer. Feu-vos coses que us facin plaer a vosaltres.
Doncs...
no esteu pendents del que regalen els altres, ni de comprar-vos una caixa de bombons en forma de cor, ni res de tot això, perquè al final, darrere de totes aquestes festivitats, no deixa d'haver-hi un màrqueting
total
per vendre i per fer-nos consumir.
Total.
I d'això n'hem de ser conscients. Però, si voleu celebrar Sant Valentí, celebreu-ho d'aquesta manera, fent-vos petits plaers que no us podeu regalar en el dia a dia, doncs per què no fer-vos un regal a vosaltres mateixos i tant? O al vostre animalet.
També.
Aneu i passeu
també
2 hores a la muntanya.
I tant, tens raó.
No? O,
sí, sí.
O anar a sopar amb els vostres pares, si teniu bona relació, amb germans, amb amics.
Sí.
No té per... jo crec que trobo que és una festa molt reduccionista.
Per això t'ho he volgut preguntar, perquè segur que hi ha gent que s'ho ha passat o s'ho pot passar malament.
Sí,
per això,
sí. Sí. Sobretot els jovenets, bueno, jo ho he vist més amb jovenetes, no? Per Sant Jordi, ai, jo no tinc cap rosa,
ja
que és Sant T4, no?
Sí.
Però, bueno, ja sí que es va trencant una miqueta perquè bueno, els pares també poden fer roses.
Oh, i tant.
I es va portant una mica millor. Però sí que no deixa d'haver-hi un màrqueting molt fort al darrere, no? I d'això n'hem de ser conscients. Sobretot per Sant Valentí.
Per Sant Valentí.
Aquests regals tan cars i... No cal.
Simplement, és el dia a dia.
Procurar ser feliços. I escolta, si a mi m'agrada molt el sushi, doncs aquella nit m'encarrego una safata de sushi.
I ja està, i s'ha acabat, home.
I ja està. Si me'ls vull ficar en forma de cor, doncs me'ls poso en forma
mira.
De cor.
Escolta, moltíssimes gràcies, Laura, i t'esperem molt aviat. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu. I avui marxarem amb Robbie Williams perquè està d'aniversari. Happy birthday, Robbie!
Va néixer un dia com avui del 74. Per tant, 51 anys, oi? Sí, 51 anys. Felicitats.
Fins demà. Adéu-siau.
Adéu!
Adéu.